Cultura civil iraniana, això mentre Teheran alerta sobre crims de guerra per atacar objectius civils.
I amb aquesta informació arribem a les 12:04. Més notícies ja a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts, atenció, és dimarts, dia 7 d'abril, i avui començarem el programa sortint a fer una passejada pel territori, però sense sortir de l'estudi, perquè avui ens visitarà la doctora en Ciències Biològiques, col·laboradora del programa i vicepresidenta de la Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics d'Eivissa, Antònia Maria Siré, i més tard parlarem de Paraules i Coses amb el doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. I com feim normalment els dimarts, obrirem un espai per les famílies per parlar aquesta setmana amb Nabelén Albite, amb la directora del CEPCA. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Tenim en Pablo Morganti, al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05, gairebé 6 minuts, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. Ivonne, i comencem la repassada de l'actualitat parlant de salut, perquè des del Sindicat de Comissions Obreres denuncien que Salut està donant altes a treballadors que encara no estan prou recuperats per fer feina.
Sí, així és, Laura. La secretària general de Comissions Obreres de les Pitiuses, Consuelo López, creu que aquesta situació està relacionada amb l'absentisme laboral, del qual darrerament han parlat alguns empresaris, i assegura que en alguns casos els metges donen altes sense veure ni parlar amb els pacients. L'escoltem.
Ahora se están dando muchas altas, que para nosotros pensamos que son altas indebidas, porque los trabajadores, las personas trabajadoras no están en muchos casos aptos para trabajar, y da igual, están dando altas a troche y moche.
De fet, de la situació laboral en parlarem també. En les pròximes setmanes farem una repassada amb els sindicats de com es prepara aquesta Setmana Santa, i és que el que toca avui és fer balanç de com han anat aquests dies festius i començar amb Ivonne per Eivissa.
Sí, exacte. La temporada turística ja ha arrencat amb força aquesta Setmana Santa a Eivissa, on els hotels han registrat ocupacions de fins al 90%. L'illa ha rebut la primera onada de visitants atrets pel bon temps i l'oferta de sol i platja. Escoltem alguns dels visitants.
¿Por qué? Por el sol, por la vida aquí.
Para escapar el viento y todo de esto, el llueve de Inglaterra.
I hem vingut ara per Setmana Santa amb les amigues a passar uns dies tranquils. Platja, sol, a menjar bé i res, a relaxar-nos uns dies.
La Federació Hotelera assegura que ha obert un 30% de la planta hotelera existent i parla de bones ocupacions, però la seva vicepresidenta, Ana Gordillo, lamenta que s'hagin reduït connexions aèries i els alts preus de les connexions marítimes amb la península. L'escoltem.
Les connexions aèries per aquestes dades i per Setmana Santa són menys que l'any passat. El tema dels vols, el tema també dels preus, que ja han vist alguna notícia. Els preus que hi havia dels vaixells, per exemple, a Eivissa, en la península, rondaven a lo millor uns 1.000 euros, que és una barbaritat. Pues totes aquestes coses afecten, òbviament.
I pel que fa a Formentera i Bon per Setmana Santa, parlen d'una ocupació superior al 60% amb la planta hotelera a mig gas i amb molt bones previsions per aquesta temporada.
Sí, així és, tot i que el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà fa percebre Formentera com una destinació segura, però l'augment del preu de combustible pot fer encarir la visita a aquesta illa, ho explica Juan Macosta, president de l'Associació Hotelera de Formentera.
Fa que tota aquella gent que anava cap allà de turisme pues busqui altres destinacions. En seguida veurem com els preus dels avions també repercutiran per culpa de l'augment del petroli, i això farà segurament pues que la tensió sobre els preus dels avions siga molt més elevat.
I de moment, com dèiem, la Setmana Santa ha estat bona als establiments que han obert les portes amb ocupacions superiors al 60% i es preveu un mes d'abril més estable que anys anteriors, sempre pendents de l'evolució de la guerra, Laura.
I no deixem Formentera perquè allà continua també l'arribada de migrants.
Sí, aquest diumenge passat a les 3:30 de la tarda es van interceptar 11 persones d'origen magribí que van ser traslladades a Eivissa, on la Policia Nacional se'n va fer càrrec. I dilluns, cap a les 3:45 de la matinada, a la zona de s'Estufa, la Guàrdia Civil va interceptar ja a terra 13 magrebins i 3 subsaharians. Enguany han arribat a les illes de manera irregular ja més de 1.190 persones a bord de 59 barques.
I atenció, perquè a partir d'ara els vehicles que estiguin aparcats més de 3 dies al pàrquing de l'Hospital de Can Missa seran retirats per la grua municipal.
Sí, ho ha advertit avui l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, que diu que el pàrquing de l'hospital es regeix ara per la normativa de l'Ajuntament d'Eivissa, que estableix aquest termini de 3 dies. Salut vol garantir així el bon ús dels aparcaments pels pacients i famílies, així com pels professionals que treballen a l'hospital.
Idò, estarem pendents de com es fa aquest control de l'aparcament a l'Hospital de Can Missa. Ivo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Després t'escoltam per repassar l'agenda del dia. Naltros ara, quan són les 10 i les 12 i 10 minuts, volia dir, és que estem de tornada, Ivon, eh?
Sí, veritat, és una mica espessos.
Ni les hores, són les 12 i 10 minuts, nosaltres ara farem una aturada perquè la necessitàvem clarament i de seguida ja ens posàvem en diferents assumptes d'actualitat, a parlar de paraules i coses, familiar, en fi, de tot, però en 2 minutets aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
I 13 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora, com us dèiem, volem replicar d'alguna manera la passejada que va fer la plataforma per la catalogació dels camins públics d'Eivissa el passat diumenge 22 de març, precisament per reivindicar en quin punt es troben els diferents municipis pel que fa a l'elaboració d'aquest catàleg. I per parlar-ne, avui ens acompanya aquí a l'estudi la doctora en Ciències Biològiques, col·laboradora habitual del programa i també vicepresidenta d'aquesta plataforma, Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Que no hem pogut tenir aquí el president, que també col·laborador del programa des d'aquesta temporada, en Vicent Torres Benet, pel que el tenim encara...
Camina. caminant
pel món.
Sí, per camins públics d'altres illes.
Exacte.
En aquests moments crec que deu estar per La Palma disfrutant d'un merescut viatge de repòs i oci. I com que tant ell com jo, com molts dels usuaris de camins, som senderistes, les vacacions les solem passar, això, caminant.
Caminant pel
caminant,
món, eh?
Sí.
Antònia Maria, com va aquesta caminada des passat? Va ser 22 de març, veritat? Si no
sí,
vaig equivocada.
Sí, sí, sí. Bé, va ser cinquè any que la plataforma per la catalogació dels camins públics d'Eivissa participa en una jornada que és de tot l'estat espanyol. Hi ha una plataforma ibèrica que mos ajunta a tots els usuaris dels camins públics de l'estat espanyol, incloses totes les illes que té l'estat espanyol, per tal de reivindicar aquest patrimoni que tenim tots dels camins públics. Mm-hmm. Clar, si no existís aquest patrimoni, ara en Vicent no podria estar fent aquestes caminades tan agradables que fa per una altra illa. Però, clar, és un patrimoni que no només és dels propietaris d'aquella illa, també és de tots els usuaris, és de tots els espanyols, de la mateixa manera que les platges també és un patrimoni d'ús comunitari. Per això estem aquí.
Exacte. Quantes persones hi vau participar d'aquesta caminada? Que el que vol, m'imagino que has posat
sí.
llum en aquest fet, no? Aquest espai públic el tenim sí. com molt clar quan es tracta d'espais urbans, no?
Sí.
Però quan anem a l'entorn rural, aquesta queda una mica més dissolta, no?
Efectivament. Contestaré diverses preguntes que sí. m'has fet de colp. A veure, érem prop de 300 persones.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, va faltar ben poc per poder arribar a 300 persones comptades una a una. No és que fos un còmput d'aquestos...
Una estimació.
No, no, no. És una caminada seriosa, en el sentit de que tota activitat senderista sempre hem de saber quants hi participen per tal de poder arribar tots sans i estalvis i no perdre ningú pel camí. Està claríssim, això. I, per tant, teníem diversos punts de control, diguem-ne, una estructura feta entre naltros, davant, darrere i enmig de la caminada, per tal de garantir que tots els caminants poguessin disfrutar en plena seguretat d'aquesta caminada, d'aquesta jornada. Bé, es tracta justament de fer aquestes jornades, que en feim una cada any a tot l'estat espanyol, per reivindicar la fragilitat d'aquest patrimoni. Perquè, com dius tu, passejar per Vara de Rei a tots mos sembla que tenim dret, és un espai públic. Però quan mos anem a passejar per un camí entremig de pins o entremig d'estepes, hi ha dubtes a veure si tenim dret d'estar allí o si estem envaint una zona que a ningú li agrada entrar dins un territori que no hi té dret a estar-hi. Dic això perquè la seguretat jurídica és una de les coses més importants. Seguretat jurídica pels propietaris del territori, seguretat jurídica pels usuaris d'aquests camins i seguretat jurídica per les administracions públiques que han d'estructurar tot aquest territori.
Uh-huh. Ara parlarem, idò, de les administracions que han d'estructurar tot aquest territori per saber en uh-huh. quin punt es troben els diferents municipis de l'illa d'Eivissa, però em volia remuntar en els inicis d'aquesta plataforma aquí a Eivissa, que va ser l'any 2018, si no m'equivoc.
Sí. Sí, uh-huh. sí, sí, sí.
Per tant, ja duim 8 anys, no?
Efectivament.
De feina. I hem avançat des d'aquell inici fins a dia d'avui?
A veure, sí, hem avançat en opinió pública. Uh-huh. Poca cosa des del punt de vista legislatiu. Són dues coses molt diferents. A veure, l'any 18, el conseller Vericat, que estava en aquell moment com a conseller de Medi Ambient, va impulsar unes jornades per tal de reflexionar sobre els camins públics. Era la primera vegada que es parlava de camins a Eivissa. I això que és un patrimoni que el tenim molt assumit. Tan assumit que és com l'aire que respiram. Ningú es havia plantejat. És com si ara plantejam si l'aire que respiram és un bé públic o és un bé privat. tothom es posaria de dir, eh? Primera vegada que... Bé, idò, això és el que va passar a l'any 18. Per tant, sí que hem avançat moltíssim, perquè aquella primera pedra que va posar el conseller Vericat ha fructificat amb una consciència que en aquell moment no existia. Aquesta consciència és la consciència que tenim una part important de la societat eivissenca, de que els camins és un patrimoni històric, és un patrimoni que hem heredat, és un patrimoni que les generacions anteriors varen posar a disposició de la ciutadania en el seu esforç i en la seva feina i en la seva manera d'entendre el territori. Aquest patrimoni el tenim ara, però no el podem malbaratar. Aquest patrimoni no és nostre. Si els nostres avantpassats se'l varen posar a disposició de la ciutadania, nosaltres tenim que vigilar que no es malbarati per tal de que les societats futures de ciutadans eivissencs puguen seguir tenint aquest patrimoni. Per tant, això ha canviat moltíssim, moltíssim. Una altra cosa és, i què hem de fer per això? La manera de preservar un patrimoni públic és tenir un inventari de patrimoni públic. Això es fa en tot tipus de patrimoni. Els carrers tenen un inventari, tenen un catàleg de carrers. Tots els ajuntaments tenen un catàleg de carrers. Els edificis públics també tenen un catàleg, tenen un inventari. Tots els ajuntaments saben quins edificis són propietat municipal. Tot consell insular sap quins edificis són propietat del Consell Insular, etc, etc. Per tant, els camins també han de tenir un catàleg, han de tenir una referència de tal manera que puguem saber quins són els camins que són públics i quins són els territoris que formen part d'aquest patrimoni comú. Per això és que nosaltres vàrem insistir des del nostre nom en què es tracta de potenciar que tots els camins públics d'Eivissa entrin en un catàleg i aquest catàleg serveixi per defensar aquesta titularitat pública. Mm-hmm. Això, diguem-ne, estamos en ello, que dirien alguns ajuntaments. Alguns tenen la feina molt avançada.
Com, per exemple?
Santa Eulària ha començat ja a tenir un catàleg que es pot consultar, un catàleg que, a més, no només està en forma digital a internet, també està en paper, que els clàssics ens agrada molt poder consultar un mapa en paper, i allí es pot consultar totes les característiques dels camins. No està acabat, perquè això és igual que acabar un jardí. Un jardí no s'acaba mai. Tu fas les quatre raies principals, fas un esquema de lo que ha de ser i a partir d'aquí vas perfeccionant els detalls. Mm. Santa Eulària encara té molta feina per davant i espero que la faci. Mm. Però és capdavanter amb aquesta tasca. Els altres ajuntaments estarien a més o menys distància d'aquest logro i alguns estan particularment endarrerits.
Particularment endarrerits. I donem a repassar en quina situació es troben els diferents municipis de les illes pel que fa a la catalogació dels seus camins públics, perquè hem comentat que existeix aquesta tasca que han de fer les administracions. Ja hem parlat de Santa Eulària, que és el municipi que té la feina més endavantida, diguem, i la resta.
A veure, això va per barris. I, a més, no tota la informació la tenim perquè els ajuntaments, evidentment, fan la seva feina i tampoc ens informen puntualment de cada una de les fases en les que estan. L'Ajuntament d'Eivissa també té la feina, diguem-ne, molt avançada. Possiblement es podria finalitzar si hi hagués un catàleg insular, que és el que a nosaltres ens agradaria que passés, és a dir, que el Consell Insular propiciï que tots els catàlegs municipals s'ajuntin, perquè els camins són per comunicar i no té sentit arribar fins a una frontera municipal i que allí no s'acaba el camí, està clar. Per tant, el que ens agradaria és que, ja que Eivissa és d'una mida molt manejable i que a Eivissa tots més o menys la tenim en el cap sencera, no hi ha ningú que tingui el seu municipi en el cap, té la realitat d'Eivissa en el cap quan es vol moure o quan pensa en la nostra societat. Bé, ens agradaria que el Consell liderés aquest catàleg únic que tingués que haver-hi a tota l'illa d'Eivissa. Jo crec que l'Ajuntament d'Eivissa ben poca cosa el podria consolidar. Tenim l'Ajuntament de Sant Joan, que és un ajuntament molt rural, és l'ajuntament més rural de tota l'illa i que des de sempre ha tingut una manera sui generis de catalogar els seus camins, perquè ho fa no des del punt de vista d'un catàleg de patrimoni, sinó des del punt de vista de com accedir a cada casa, per tal de que Protecció Civil o bombers puguen accedir a cada casa. És una visió utilitària, però no és una visió que tinga garanties jurídiques, perquè en el moment en què qualsevol propietari que hagi comprat, cosa que avui en dia no és descartable, que hagi comprat mig municipi i digui, idò, aquí, aquest mig municipi o aquest tros de municipi o aquest 10% de municipi, jo l'he comprat, tinc les escritures i, per tant, tanc tots els camins que passen per ca meua, l'Ajuntament de Sant Joan no tindrà cap seguretat jurídica per dir que aquells camins són públics. Per tant, també, a pesar de que creuen que tenen la feina acabada i consolidada, caldria fer una catalogació una mica més jurídicament compatible amb la realitat que mos afecta.
I ens queden Sant Josep i Santa Eulària, perquè ara mateix, a més, ens escriu un oient de Formentera, en Jaume Escandell, que ens explica que Formentera estan catalogats i es mapa està en el PTI.
Molt bé. Jo de Formentera moltes vegades tinc grates sorpreses. Hi ha vegades que el fet de tenir una sola administració a tota l'illa, la veritat és que ajuda molt. Aquest és el motiu per què a nosaltres ens agradaria que el Consell fos una administració única, perquè això facilitaria molt tota aquesta tasca. Però bé, no entraré en discussions. Jo crec que les competències entre ajuntaments, consell i comunitat autònoma estan molt mal delimitades. No és aquí el lloc allí on discutir això, però ja seria hora de que aquesta mala delimitació acabés en benefici de ciutadans. Estàvem per Sant Josep.
Exacte, mos falten Sant Josep i Santa Eulària, perquè com no mos queda gaire temps, sí que m'agradaria repassar aquests dos municipis.
Sant Josep va fer un intent de catalogació en la legislatura anterior. No la va acabar. Hi va haver-hi, crec, problemes de contractació dels tècnics que tenien que fer-ho, i allí va quedar tot dins una situació estancada, una mica, diguem-ne, en secretisme, perquè hi havia problemes de contractació i, per tant, avui en dia no sabem en quin estat està. Si es pregunta a l'Ajuntament, dirà que sí, que tenen una feina feta, perquè tenen uns tècnics que varen pagar i que varen, és a dir, i unes factures, però no tenen la feina a disposició dels ciutadans. I com que no tenen aquesta feina feta a disposició dels ciutadans, clar, tenim que dir que no està conclosa aquesta feina, que es tindria que concloure d'alguna manera.
I Sant Antoni ens quedava, no
Sant Eulària. Sant Antoni va molt endarrerit. Sant Antoni crec que està en aquests moments en fase de licitació, de s'externalització d'aquesta feina. Està fent encara els documents de com ha de contractar aquesta tasca a un equip de tècnics. És a dir, encara no s'hi han posat. Només estan a les beceroles. Quan hem començat, ja us ho he dit, això va per barris. N'hi ha que van a un ritme i n'hi ha que encara s'han de despertar.
Mira, ens queda un minutet, Antònia Maria. Ja saps que jo em quedaria aquí parlant amb tu durant hores sobre aquest assumpte i sobre molts més. Però quan ens trobam amb un cas flagrant, per exemple, de privatització, el fet de que tingui ressò a xarxes darrerament, trobes que ajuda que canviï la situació o que els municipis,
sí,
es puguin s'espilar?
Sí, canvia moltíssim. canvia moltíssim. I què és el que hem de fer quan tenim un cas d'aquestos flagrants? El primer de tot és denunciar-ho a l'Ajuntament. Denunciar-ho a l'Ajuntament i exigir que es torni a obrir aquest camí. Si l'Ajuntament dona callada per resposta, llavors sí que crec que pot accedir a la plataforma per tal de que nosaltres puguem activar alguns d'aquestos resortes una mica més contundents que no una simple denúncia a l'Ajuntament.
Idò, Antònia Maria Siret, vicepresidenta de la Plataforma per la Catalogació dels Camins Públics d'Eivissa, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a l'estudi i en seguirem parlant.
Moltes gràcies a vosaltres per visibilitzar tota aquesta tasca.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara seguim amb més assumptes aquí en el programa.
Paraules i coses.
El febrer va canviar el foc per fulla. L'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per se'n va ballar el jovent alegre de cel i vent.
I doncs sí, seguim aquí en el programa i en aquesta hora com fèiem és dimarts, que avui encara estem una mica descol·locats, però és dimarts, ja us ho dèiem, van començar el programa, parlem de paraules i coses i avui, com no el tenim aquí a l'estudi, connectam amb el catedràtic de Filologia Catalana, doctor en Filologia Catalana, escriptor, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan. Molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com va? Com estàs?
Bé, començant setmana post-Pasqua, no?
Sí, 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 que pareix que costa una mica. Mira que són només, que han set, 5 dies, però escolta, que pareix que ha set un mes, eh?
Després de festes arrencar sempre costa un poc, costa. Però llavors un se posa en marge, ja
sí,
està, no?
Sí, això és com anar amb bicicleta, veritat.
Exacte, ja ho deia en Einstein.
Sí, 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 exacte. I avui que estem així una mica de rentré, que dirien els francesos, parlarem d'un altre personatge il·lustre d'aquesta sèrie que estan fent enguany amb en Bernat Joan de personatges, com era que li dèiem, que han salvat la nostra llengua.
Sí, jo crec que són personatges que han contribuït a salvar els mots. I avui parlarem d'en Vicent Serra i Urbai.
Home, tot un...
Que va ser un personatge molt especial,
sí.
Perquè, per exemple, és el primer eivissenc que fa un text que podríem considerar de tipus sociolingüístic.
Ah.
Aquest home va participar l'any 1906 en el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, va ser l'únic eivissenc que hi va participar.
D'acord.
I va fer una comunicació que es diu una cosa així com aprecia en què és tinguda Eivissa la llengua pròpia, i en què parla d'una situació de diglòssia abans del bilingüisme, que no sé, és una situació bastant curiosa, però que s'ha donat a altres llocs.
Explica'm-nos aquesta situació, aquesta que descrivia en Vicent Serra i Urbai, l'any 1906, déu-n'hi-do, eh?
L'any 1906 encara no mos havíem bilingüitzat.
D'acord.
Però ell deia que sobretot a la part de vila ja hi havia una tendència a anomenar sa gent amb el nom en castellà, que diu ja hi ha tants de Pedros com Peres i Antonios com Tonis i aquestes coses. Diu, i això, en fi, d'alguna manera marcava una situació en què la gent no apreciava prou la seva llengua, però en canvi encara no s'havia bilingüitzat, és a dir, encara no parlava l'altre, no?
Uh-huh.
Per tant, hi havia una situació de diglòssia perquè no consideraven les dues llengües en la mateixa posició, i en canvi encara no s'havien bilingüitzat.
I ho va detectar concretament a Vila, m'imagino també per la influència que devia exercir esport, no?, en l'arribada de gent de fora de Silla,
no? Sí, ho va detectar bàsicament a Vila, perquè el fenomen és primer urbà.
Clar.
Comença sent un fenomen urbà i després s'ha d'esperar la postguerra perquè sigui un fenomen més generalitzat. Però inicialment és un fenomen de classes urbanes, sí, sí.
Mm-hmm, d'acord. Déu-n'hi-do, eh? 1906, únic eivissenc en aquest congrés. Déu-n'hi-do.
Sí.
Clar, ja això volia dir alguna cosa, veritat, de què significava la figura d'en Vicent Serra i Urbai.
Era una persona molt especial, en Vicent Serra i Urbai, perquè ell destaca entre filòlegs com a filòleg, és a dir, des del punt de vista des que estudiem la història de la llengua o la sociolingüística, destaca en aquest sentit de filòleg. Però ell va fer altres coses. Ell, per exemple, també era matemàtic, va fer llibres de text de matemàtiques, per dir alguna cosa, i va ser una persona que va dedicar-se a l'astronomia i no va arribar a veure el centre astronòmic de Vila posat en marxa, però sí que va ser de les persones que va contribuir a crear-lo.
Déu-n'hi-do. Ostres, mira, aquesta dicotomia que sempre se'ns presenta, no? De, ets de lletres o de ciències, en els filòlegs, no?
No.
Clarament de lletres, i d'ell no, eh?
No, era... De fet, ell havia estudiat filosofia, va estudiar filosofia i teologia, perquè era capellà, però va començar a ensenyar en el seminari física i matemàtiques, perquè en el moment que ell va començar a fer-hi classes, no tenien professor de física i matemàtiques i van demanar a algú que s'ho pogués preparar ràpidament. I va ser ell que s'ho va preparar.
Déu-n'hi-do. Per tant, una figura fascinant, és d'en Vicenç Arrayo Urbay?
Sí, era una figura polièdrica. De tota manera, no és tan estrany, perquè si pensam, per exemple, en bon Pompeu Fabra, en Pompeu Fabra també era enginyer
clar.
i lingüista,
clar,
o,
clar, clar.
O més recentment una persona que ha treballat tantíssim en la lexicologia del català com en Carles Castellanos, també és enginyer i lingüista.
Déu-n'hi-do, eh? Idò, aquesta dicotomia també es dona més sovint del que jo pensava.
Està polvoritzada completament a la nostra part del món.
Sí, tant. Idò, jo vull seguir coneixent la figura d'en Vicenç Arrayo Urbay, que recordem que té com a mínim un carrer a Vila, no sé si a altres municipis...
Sí. Un carrer a Vila, una biblioteca a Sant Jordi...
Correcte, la biblioteca d'Anna Joana. Sí.
Exactament.
Que més, idò, podem dir d'ell?
Buf, moltes coses. D'en Vicenç Arrayo Urbay podem dir que és un pioner en l'estudi de la llengua eivissa, és un pioner en el sentit sociolingüístic, era una persona més que tenia una gran memòria. Es diu que s'havia après de memòries discurs de tancament del primer congrés internacional de la llengua catalana que va fer en Teodor Llorente i que se'l sabia tot de cor, és a dir, de memòria, no? I llavors que feia càlculs matemàtics molt curiosos. Per exemple, quants d'àtoms hi deu haver a la Terra?
Déu-n'hi-do.
Es conta l'anècdota, per exemple, també, que una vegada anava amb mossèn Alcover, amb
sí.
qui va col·laborar sobre el diccionari,
sí.
de Vila cap a Sant Josep, i amb una mula i un carro, i es va posar a fer càlculs d'aquella mula quant de temps tardaria anar a la Lluna, ara que tenim l'Artemis passejant per allà.
Sí.
En fi, feia aquest tipus de coses.
Ostres, no, quina... Devia ser una persona fascinant, no?, de conèixer.
Totalment.
Algú que l'hagi conegut de prop ha deixat algun testimoni de com eren les distàncies curtes, més enllà de la seva rellevància acadèmica?
No molt, però sí, clar, ell va ser deixeble d'en Macavich, va ser col·lega seu, en Macavich n'havia parlat diverses vegades, i hi ha d'altres testimonis de la vida d'en Vicenç Arrayo Urbay, sí.
Déu-n'hi-do, no. Fonamental, i do també per la nostra llengua i per la conservació i l'estudi de la varietat ibicenca del català, no?
Totalment.
I en aquest sentit, en què va treballar?
Va ser l'home de l'obra del diccionari a Eivissa. És a dir, quan el mossèn Antoni Maria Alcover decideix tirar endavant el diccionari català-valencià-balear, es fa tota una sèrie de corresponsals arreu del territori lingüístic i el corresponsal a Eivissa de l'obra del diccionari va ser en Vicenç Sarri Urbay. Per tant, va ser una persona que va estar en contacte directe amb l'Alcover i posteriorment amb en Moll i que hi va fer... bàsicament, les aportacions eivissenques en aquest gran diccionari general de la llengua.
Ostres. I, per tant, el que podem llegir avui en aquest diccionari i que du incorporat aquest epígraf d'Eivissa, tot això és gràcies a en Vicenç Arrayo Urbay. Per tant, tenim com un mirall cap a el passat, cap a la feina d'aquest filòleg. Filòleg, enginyer...
Sense cap mena de dubte. És a dir, tots els que varen col·laborar en l'obra del diccionari d'alguna manera varen ser partícips d'això i, evidentment, és una obra que no haurien pogut fer dues persones totes soles, no ho veiem molt. Sense aquests col·laboradors d'alt terreny, evidentment, un diccionari exhaustiu com aquest hauria estat impossible.
I recordes com va ser? Recordes, no? Perquè tu, evidentment, no hi eres.
No hi era.
No. Però hi ha algun tipus de crònica de com va ser aquesta feina, de com es coordinaven, perquè, a més, estaven a territoris diferents.
Sí. Sobretot, Nalcové va fer un llibre d'eixides filològiques en què explica com van ser les sortides en aquests llocs. Per exemple, aquesta anècdota de la mula i quant de temps tardaria anar a la lluna, la conten al Cuber, de quan anaven de dia a Sant Josep i anaven buscant precisament persones que poguessin informar sobre vocabulari específic, sobre manera de conjugar els verbs, sobre totes aquestes coses.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tant de bo, poder... Mira, ara que parlàvem també d'anar a la lluna, tant de bo poder fer una mirada en el passat per veure com havia set aquesta feina, com eres parlar d'Eivissa a principis del segle XX, veritat?
Sí, sí, la tenim amb els quaderns d'Antoni Maria Alcover, que era una persona que tenia una gran tendència a escriure-ho tot i a deixar-ne testimoni, i per tant una part d'aquesta feina d'en Vicent Serra i Urbà la podem conèixer a través d'aquests quaderns d'en Alcover.
Déu-n'hi-do. Idò, mira, seria això un gran regal poder llegir-los ara, en ple 2026.
Es pot.
Sí, 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 sí. I saps si es poden trobar precisament a la biblioteca Vicent Serra i Urbà?
Sí, jo penso que sí.
Perfecte, idò, li demanarem a Joana quan la tinguem per aquí, la pròxima vegada a l'estudi li preguntarem. Bernat, Joan...
No, lloc més adequat.
Clar. Mil gràcies, com sempre, i t'escoltam ben aviat.
Res, encantat.
Fins molt aviat, a veure si pot ser aquí a l'estudi la pròxima. Nosaltres ara seguim amb més assumptes aquí al Dia Eivissa i Formentera, perquè és el moment, ja ho sabeu, com feim cada setmana, cada dimarts, d'obrir els nostres espais per a les famílies.
Familiant.
I sí, obrim un espai per les famílies, com feim els dimarts aquí al programa, i aquesta setmana aquest espai l'encapçala na Belén Albite, que és la directora del CEPCA, el Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa. Molt bon dia, Belén, com estàs?
Bon dia, haciendo vacaciones escolares.
Vacances escolars, exacte. Jo es nota que encara estic una mica aterrant, perquè mira que em sé el títol del CEP, que pràcticament de memòria sense pensar, i he tingut aquí un dubte, que costa, tornar.
Síndrome postvacacional. Sí, és que todavía no he vuelto. Empieza esta tarde a las 3.
Clar. Estàs aquí aprofitant les últimes hores de vacances,
Sí. Sí, así es.
Sí, costa la tornada, Ho comentàvem també amb en Bernat, però això també ho notau, valtros?
Bueno, sí, y cuando comenzamos con las actividades después de las vacaciones, los primeros días de clase intentamos, igual que los últimos, ya no ponemos nada antes de que se empiecen las vacaciones porque están como ya inquietos y nerviosos y con ganas de acabar, los dos o tres primeros días que llegan también siempre intentamos no tener actividades dentro de aula, es decir, la semana que viene, el lunes y el martes, pues no tendremos mucha cosa para cogerlos ya cuando estén un poquito más adaptados. Rodados, pobretes.
Exacte, és que s'han de fer vacances de les vacances, veritat?
Eso dicen, que tenemos todos este síndrome postvacacional, pero bueno, bienvenidas las vacaciones. No me quejaré yo de tenerlas y después tener que tener un par de días para adaptarme.
Exacto, un parell de dies de descans abans de començar a treballar després de les vacances. Perquè, clar, Belén, és que tenim aquí un meló que hem d'obrir perquè se us gira feina en guany,
Sí, hemos acabado un segundo trimestre con muchísimo trabajo porque todo lo que era el programa de educación afectivo-sexual ya está resuelto y hecho en clase, en las aulas, el control también. Y el tercer y luego el estudio de consumo de drogas, que casi lo hemos acabado, nos faltan unos flequitos de varios grupos que se pasarán ahora a partir de la semana que viene, pero más o menos por objetivos vamos bien. Y ahora ya tercer trimestre es completo para trabajar situaciones de riesgo en el Emparlam, con hablar efectos de sustancias, hablar sobre violencia de género, cositas que tenemos todavía pendientes para acabar el último programa del curso.
L'últim programa del curs, i entre tot això, l'enquesta que feis cada 4 anys, si no em fallarà la memòria, veritat?
Sí, empezamos hace 20, bueno, pues casi 25 años el primer estudio y este año supongo que para septiembre aproximadamente, yo creo que para el inicio de curso es lo que hemos calculado, tendremos datos de la nueva encuesta de población escolar aquí en Ibiza.
Que es una enquesta en la que preguntau sobre un munt de coses, veritat, perquè anem a estar parlant fora de micro, però per la gent que ens escolta, m'encantaria que li expliquessis a la gent en què consisteix aquesta enquesta i sobre què preguntau, com preparau aquesta enquesta, perquè és una feinada i jo crec que això s'ha de saber.
Bueno, pues mira, hace 20 y tantos años lo hacíamos todo a mano, con lo cual era tremendo. Tremendo es que hacemos los cuestionarios a mano y son cuestionarios de más de unas 100 preguntas, más o menos, unos 100, 100 y pico de ítems. Uh-huh. Y luego volvíamos con ellos a la OFI y nos pasábamos 6 meses introduciendo cuestionario uno a uno, ¿no? Ahora tenemos la ayuda de la informática que nos ayuda con esto y entonces, bueno, pues para depuración de datos y tal nos viene muy bien. Después tenemos, evidentemente, que coger los datos, compararlos con años anteriores y nosotros ir trazando un poco pues las tendencias que nos van saliendo y todo esto, ¿no? Lo cierto es que ya que vamos, pues aprovechamos y preguntamos por diferentes cuestiones. Entonces, cada consumo de sustancias suele tener aparejado luego también una especie de segundo cuestionario y en este caso va relacionado con los usos de nuevas tecnologías, internet y todo esto, para sacarlo también más adelante. Y también date cuenta que los estudios sirven solamente para algo y es para centrar los trabajos. Es decir, ¿por qué desde el Consell dirigimos las actividades a determinadas cosas? Está relacionado con lo que los chicos nos cuentan en aula, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esto estamos. Es gracioso porque con el tiempo nos estamos dando cuenta de cómo está cambiando la población, ¿sabes? Claro. Cómo están cambiando los adolescentes, ¿no? Claro. En cuanto a cosas muy concretas. Les dices que son 100 preguntas y se asustan. Les dices, bueno, son 100 preguntas. Si pones que sí, a todo, pero si no, sabes, el propio cuestionario te va llevando por el itinerario dependiendo de tus respuestas. Normalmente entre 17 y 28, 29 minutos han terminado de responder, pero claro, ese tiempo sí, para ellos ahora es tremendo. ¿Sabes? Es larguísimo. Tenemos que dar las gracias a todo el alumnado que está participando, ¿eh? Porque son pues casi unas 2.000 encuestas y la verdad es que participan desde los 12 años, desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller y los módulos formativos también, todos los que tengan menos de 18, hasta 18 años. Y es verdad que les asusta, pero todo el mundo participa. En muy pocas ocasiones te encuentras a alguien que dice yo no quiero participar, ¿sabes? O sea, que esto es fantástico. Y, por supuesto, los centros educativos que son los que nos facilitan poder llegar a las aulas y hacer el trabajo, ¿no? Pero bueno, estamos casi, casi acabando. Y nos hemos dado cuenta de una cosa, Laura.
¿Ahora de qué?
¿Cómo está fallando la lectura comprensiva en la gente más joven? No leen bien, no están acostumbrados a hacer esa lectura que se hace, ¿sabes?, en internet y en redes y en todo, que es así como por encima,
sí.
Y en cuanto tú cambias un adverbio o pones algo que no tal, antes ibas a hacer el cuestionario y había muy pocas preguntas así, ¿no?, a los encuestadores, porque sí, este cuestionario lo pasamos nosotros personalmente, no lo dejamos en manos de nadie. Nos gusta mucho que el pase de cuestionarios esté muy, muy bien hecho para nosotros tener mucha garantía de que ha habido pues la capacidad de concentración suficiente, el respeto suficiente para aquellas personas que no hayan querido hacerlo o para aquellas personas que tienen dificultades para hacerlo y hay que acompañarles. Es decir, esto lo tenemos bastante trabajado. Y es que ahora se pasan todo el rato haciendo preguntas.
Preguntas.
Les pones, yo qué sé, el otro día en la reunión de equipo salía, enumera, pon del 1 al 10 a todas estas sustancias según la peligrosidad. Y al momento te preguntan, pero ¿qué tengo que poner? El 1 al 10, las que más me gustan, las que menos me gustan, las, ostras, que conozco, las que no conozco. Y nosotros, a ver, peligrosidad, claro, te lo pone ahí, enumera del 1 al 10 según peligrosidad. Claro. Entonces ves que hay muchas veces errores de comprensión lectora que quizás antes no se daban tanto.
Clar. I això també, si vosaltres heu detectat això, també us condiciona d'alguna manera a l'hora de fer, simplement començant per l'inici, començant per la redacció de les preguntes, clar, també us heu de situar en aquest context, no?, d'intentar fer servir un llenguatge que, bueno, que segur que sí. Ja ho feis, però encara més.
Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, cuando preguntas si habitualmente, ¿no? Entonces queremos que, entonces es habitualmente, con mayúscula, subrayado, en otro color. Es decir, aquellos adverbios que queremos o cuando queremos que no queremos que tal, el no va puesto de una manera para que lo vean. Claro. Intentamos siempre que las preguntas sean con un lenguaje muy directo, que no haya dos negaciones en una pregunta, bueno, estas cosas que a veces pueden ocurrir, que se quedan liados. Y después hacemos mucha graella, ¿sabes? Mucho cuadrito para que ellos vayan marcando con tics, que eso también les ayuda a posicionarlo y hacerlo fácil. Y luego no hay preguntas abiertas, porque a veces durante todos estos 20 años hemos dejado alguna pregunta abierta para recoger algún tipo de información y tal, y nos hemos dado cuenta que con tantísimo cuestionario no es fácil, no puedes sacar después conclusiones de preguntas abiertas. Entonces las preguntas están muy acotadas. Algunas se replican año tras año porque... Normalmente, cuando nosotros empezamos hace 25 años, siempre buscábamos la manera de utilizar la forma de preguntar del Plan Nacional sobre Drogas, porque siempre nos comparábamos con la media estatal para ver cómo estábamos, ¿no? Y ya hubo un momento en el que yo creo que el equipo del CEPCA pensamos que ya éramos mayores de edad, que ya lo que hacíamos no lo hacíamos mal, y que ¿para qué queremos compararnos con el Estado español? Quiero decir, a nosotros lo que nos interesa es compararnos con nosotros mismos, ver cuál es la evolución de la gente joven en nuestra isla, ¿no? ¿Para qué? Pues para, en el fondo, el estudio, ya te digo, solamente tiene un objetivo, que es diseñar mejores acciones preventivas, pues introducir nuevas drogas que a lo mejor no estaban en los primeros estudios, hablar de nuevos consumos que no aparecían, eliminar otras sustancias que ya vemos que son muy endémicas y que no hay que preguntar por ellas, bueno, todo este tipo de cosas. Luego hay preguntas relacionadas también con la familia, con la permisividad por parte de las familias, que la verdad es que la permisividad de las familias está relacionada normalmente con el consumo de sustancias legales. En el consumo de sustancias ilegales no suele haber esa permisividad. Hay alguna, en algunos casos, pero no es lo habitual, ¿no? Pero en sustancias como pues alcohol, tabaco, vapers ahora, o pues ahí sí hay a lo mejor más permisividad. De hecho, todavía siguen saliendo en los estudios. No sé qué va a salir en este, porque todavía no hemos tocado la base de datos para ver un poco por dónde va la cosa. Pero suele salir siempre que, por ejemplo, los primeros inicios en el consumo del alcohol, en el 30% de los chicos y chicas que han bebido alcohol, en el 32% sale que es en el seno de la familia.
Claro.
¿Sabes? No es fuera.
Claro.
Es en la familia, en las fiestas familiares, en los cumpleaños, navidades, eventos, ¿no? De este tipo que prueban el alcohol por primera vez, pues acompañados por familiares.
Claro. Hi ha una cosa d'aquesta enquesta, Belén, que comentàvem l'altre dia, quan estàvem aquí parlant amb tu, l'últim dia que vas venir aquí a l'estudi, i abans parlant de la sinceritat, no? A l'hora de respondre, que és si vosaltres teniu mecanismes per esquivar la mentida. O sigui, quan ja veieu que... O sigui, clar, el que es demana és la sinceritat absoluta, perquè, a més, recordem, és una enquesta totalment anònima, veritat? Però vosaltres teniu mecanismes per evitar la mentida?
Sí, a veure, hay un par de coses. El primer paso és llegar allí y explicarles que queremos hacer un trabajo y un estudio que va relacionado con el bienestar de ellos, es decir, nosotros podríamos tirar millas, ¿sabes lo que te digo? Como equipo, desde el consuelo y decir, ala, nosotros vamos a hacer esto que ya sabemos que a nosotros nos va bien.
Claro.
Pero no, lo que queremos es que nuestros programas se adapten a las necesidades de ellos. Entonces les explicamos que ese es el objetivo, que no estamos detectando casos y que ya que es así, la primera cosa es que el estudio es voluntario. Cuando tú le das a un adolescente la oportunidad de elegir hacerlo o no hacerlo, la gran mayoría de ellos lo hacen. también tiene que ver con otra cuestión, y es que los técnicos que van a cada centro son los técnicos que llevan años trabajando con ellos en otros programas. Entonces, ¿sabes? No es una persona desconocida para ellos. Es, pues yo qué sé, es Paula o es Nayara o es Sandro que han crecido con ellos. Claro. O sea, yo ya a veces hablamos de las generaciones de los niños y las niñas del CEPCA de Ibiza, porque los hemos cogido cuando estaba en cuarto de primaria y están acabando carreras. De hecho, algunos ya los tenemos hasta incorporados trabajando con nosotros, ¿sabes? Wow, y entonces, claro, esta cuestión de contestar tomándomelo en serio con alguien que ha venido siempre a trabajar conmigo y a plantearme cosas y siempre me ha tratado con respeto y bien y me ha dado como sabes, estrategias y cosas, pues en general funciona. Entonces, lo primero es decirles que es voluntario. Después, una vez que empiezan a hacerlo, lo que puede ocurrir es que siempre haya los típicos o las típicas graciosillas. Uh-huh. Suelen ser más chicos que chicas en general, ¿vale? Uh-huh. Pero el que es graciosillo lo es en todo. Quiero decir, no miente en una pregunta, sino que miente en varias. Y entonces siempre te da un número que salta. Por ejemplo, ¿cuántos cigarrillos fumas al día? Y te pones 600. Y tú dices, venga, vale, alma de cántaro, ya sé que 600 es imposible. Y entonces te pones a mirar todas las respuestas de ese cuestionario, sabes, los que te saltan así por haber dado tal, y te das cuenta que en todas las preguntas ha contestado de manera poco. Entonces, esos cuestionarios se desperdician, ¿no? Se quitan de en medio por poco fiables. Pero te he de decir que en cada muestra de casi 2.000 cuestionarios, nosotros hemos eliminado una veintena, de una veintena de cuestionarios. Y después, a veces, lo que ocurre es que hay otras preguntas filtro más adelante del cuestionario que ellos no recuerdan lo que han contestado antes, ¿no? ¿Con quién consumiste la primera vez? Tal, 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 tal. Y después al rato hay. Cuando consumiste la primera vez, tal, 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 tal. Y entonces, si no coinciden esas dos respuestas, a nosotros eso también nos despierta salta, o cierto. ¿No? Entonces, esos son los cuestionarios que siempre se revisan. Claro. Y ya te digo, la experiencia en general suele ser que participan, que se lo toman en serio y que sabiendo que es voluntario no les causa problemas, ¿vale? Además son bastante sinceros y luego miramos otros estudios que se hacen, pues eso, a nivel estatal o en otras comunidades autónomas, y es que a nosotros no nos sale nada disparatado. Sale lo mismo que le está saliendo a otra gente. Cuando a nosotros, por ejemplo, hace 8 años ya nos salió un consumo que aumentaba en la cuestión de los medicamentos sin receta, tomados mezclados con alcohol y tal, esto que nos salió a nosotros, 2 años después ya salía en plan nacional también a nivel nacional, ¿sabes? Claro. Entonces, vamos llevando un poco como las mismas tendencias. Los resultados que tenemos no son descabellados, ¿no? Entonces, o cuando les preguntamos cosas tan sencillas como ¿compras alcohol siendo menor? Sí. ¿Dónde lo compras? Te lo dicen, no tienen problema, claro. ¿Sabes? A lo mejor con drogas ilegales sí que alguno te pone, sí, hombre, te voy a decir yo a quién le compro. Bueno, pero sí, te lo dicen, a quién compran y dónde compran, vamos, claro. No tienen problema para eso.
Això és, Belén, perquè feis una feina excel·lent des del CEPCA i estem ja desitjant saber-ne les conclusions d'aquesta enquesta.
Pues ahí andamos, a ver si acabamos por fin con la muestra, que ya te digo, creo que en 2 semanitas habremos acabado con los grupos que nos quedan por encuestar, y a partir de ahí es análisis de datos, selección, o sea, depurar muestra y ponernos a sacar conclusiones, que eso yo creo que nos va a ocupar más o menos el verano, y a finales de verano empezaremos el curso ya con nuevos datos.
Amb resultats. Idò, aquí estarem perquè ens els expliquis. Que és, Belén, mil gràcies, com
sí,
sempre.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Moltíssimes gràcies i t'escoltam aviat. Tant de bo ja sigui des d'aquí, des de l'estudi. Belén, un plaer, com sempre.
Un abrazo para todos.
Naltros
que se os echa de menos.
Home, i naltros a tu, Belén, i naltros a tu. Fins molt aviat. Naltros ara fem una aturada per la publicitat perquè ja ens toca enfilar al final del programa d'avui. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio Oss. Informació.
Joc. entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Hey,
12:58 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i enfilam al final del programa d'avui. Bon Aranyó, molt bon dia de nou.
Hola de nou.
Va, repassem una miqueta l'agenda cultural del dia i comencem a Santa Eulària per anar, per exemple, al Centre Cultural de Jesús, on des de l'1 d'abril podem anar a veure l'obra pictòrica Ritmos d'Eivissa d'en Quim Lloyd en horari de matí i tarda de dilluns a divendres i fins al 24 d'abril.
Sí, Quim Lloyd és una pintora que treballa principalment a l'oli amb una obra realitzada entre el Regne Unit i Eivissa. I en aquesta exposició reuneix una sèrie de peces que capturen escenes quotidianes, paisatges i moments emocionals vinculats a l'illa amb un estil molt gestual i texturitzat. Un treball que se centra en la llum, el moviment i l'atmosfera.
Molt bé, Ido, destacam aquesta exposició per avui. Ho deixem aquí. Bon, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins demà. Bon dia.
I en aquests últims segons, aprofitant per felicitar en Black, Francis, cantant i guitarrista del mític grup nord-americà Pixies, que avui fa 61 anys. Ho deixem aquí, demà tornem a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio.